Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Com esteu? Gairebé les 3 i 5 minutets. Benvinguts a Esports COPE. Esports, com és habitual, de dilluns a divendres, emissores COPE Catalunya i Andorra, fins que siguin les 4 de la tarda. No ens atura ningú. Us parla Albert Díez. Anem amb els destacats del programa. Nom propi de la jornada, Ansu Fati, que torna a jugar i a marcar amb el Barça. Barça 3, Llevant 0, i Fati va jugar uns 10 minuts aproximadament entrant des de la banqueta i va marcar el tercer del conjunt blaugrana. Enrere queden 10 mesos de lesió. De seguida portem la figura d'Ansu Fati a la portada del programa. Parlant del Barça, recordo que el Barça tanca la setmana de 3 partits guanyant i, sobretot, rebaixant la pressió sobre el seu entrenador, Ronald Koeman. Ara preguntarem en quina situació està ara mateix el tècnic holandès, que ja us avanço, no s'haurà a la banqueta tampoc davant l'Atlètic de Madrid el diumenge vinent, perquè complirà aquest segon partit de sanció que li queda per l'expulsió davant el Cádiz. Però comença una altra setmana important. Us deia, diumenge l'Atlètic de Madrid. Doncs bé, abans, dimecres, i amb certes obligacions pel conjunt blaugrana, Champions, a Lisboa, davant el Benfica. Atenció que Pedri i Alba, també són noms propis a Can Barça, ja treballen amb el grup. Capítol de renovacions al Barça. Avui han visitat les oficines els representants de Sergi Roberto. I no oblidem que Ansu Fati, al final tot lliga amb Ansu Fati, té contracte fins al 2022 amb el conjunt blaugrana. Després, l'Helena Condis ens aporta més detalls de la situació, sobretot futur a curt mig termini, d'Ansu Fati amb el Futbol Club Barcelona, i tot ho comentarem a la taula de tertúlia del programa amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón. Més coses. L'Espanyol ja espera el Real Madrid després de sumar un 4 de 9 en aquesta setmana de 3 partits i un altre gol anul·lat per fora de joc. Són 3 gols dels últims 4 anul·lats per fora de joc. Avui ho comentem tot amb el Dani Solsona. I tenim notícia a l'Espanyol, perquè us deia que espera el Real Madrid. Doncs bé, espera el diumenge amplia l'Espanyol l'aforament de Cornellà Prat d'un 40 a un 60%. De la resta d'històries, heu de saber que el Girona va empatar a camp de l'Oviedo, empat sense gols. Toc d'atenció de l'entrenador Mitchell a l'equip en bàsquet. Aquesta setmana comença l'Eurolliga i avui tenim renovació al Baxi Manresa, renovació del base Dani García fins al 2024. I el català Àlex Palou és el nou campió de la IndyCar. Per cert, les enquestes, que mantenim els bons costums, a través del Twitter, @esportscope, preguntem en clau Barça. Per qui podem preguntar avui? Ansu Fati, atenció a la pregunta. Ansu Fati és la solució als problemes del Futbol Club Barcelona? Què pensarà Josep Maria Minguella? Sí o no? A aquesta hora de la tarda, 3 i gairebé 8 minutets, està guanyant amb un 68% dels vots. El no, 32% dels que he opinat penseu que sí, que Fati, que Ansu Fati és la solució als problemes del conjunt blaugrana. I en clau perica preguntem si l'Espanyol, pregunta molt directa, està sent perjudicat pels arbitratges, sí o no. I de veritat, us podeu ficar al nostre compte de Twitter, @esportscope, 50% sí, 50% no. Després li preguntem al Dani Solsona. Vaja, són els destacats d'Esports COPE. Sílvia Ortiz està a la producció i a la coordinació. Marc Pairés a la sala de màquines. Ara un consell. Básicamente porque no dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año. Y sobre todo, fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Seguim caminant a Esports COPE. Ara la pel·lícula del que ha estat el Barça 3, Llevant 0.
Tiempo de juego. El de la cadena, COPE.
Ha comenzado el partido, rueda la pelota,
césped del estadio del Camp Nou. Primer minuto de juego. Pero para Memphis, mira Memphis, que jugador. Penalti, penalti, penalti a favor del Barça. Clarísimo el penalti, patada. Y el árbitro a metro y medio, penalti. 6 de la primera, empate a 0. Viene Memphis, viene el penalti, viene el Barça. Memphis, Memphis. Gol, 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 gol.
Bueno, está bien.
Gol del Barça. Para Luke, 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 Luke. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del Barça. Marca Luke y Luke de York. Estadio del Camp Nou en Barcelona. Buen pase de Mingueza para Gavi. Gavi solo, Gavi solo. Viene el Barça, viene Gavi. Intenta la vaselina. Ojo Memphis dentro del área. Memphis chuta. Saca el Levante.
Se retira Luke de Jong. Y a ver cuándo pisa el terreno de juego Ansu Fati. Con qué ovación, con qué cariño recibe el estadio. Tiene muchas ganas de entrar Ansu Fati. Ahora pisa el terreno de juego.
Morales, mira Morales, mira el Levante, mira Morales, 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 ¡fuera! Esta era la que iba a tener el Levante, desbordó por fuera, chutó buscando la escuadra. ¡Ansu chuta, gol, 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 gol! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ansu, Ansu, Ansu! ¡Gol del 10! Se acabó, final del partido, fiesta completa en el Camp Nou. Koeman salva la cabeza, el Barça gana y casi golea. Ansu vuelve un año después y marca.
El Barça tanca una setmana amb 3 partits, amb un 5 de 9, és a dir, empats davant Granada i Cádiz, i aquesta victòria que acabeu d'escoltar contra el Llevant. 6ª posició del conjunt blaugrana, la classificació de primera amb 12 punts i un partit pendent, classificació de primera que després de 7 jornades lidera el Real Madrid, 17 punts, segon Real Societat, 16, tercer Sevilla, 14, quart Atlètic de Madrid també amb 14 punts, aquests 4 equips estan en posicions de Lliga de Campions, 5è Rayo Vallecano amb 13 punts, 6è com us deia el Barça amb 12, en el millor dels casos i amb el partit pendent davant el Sevilla, si sumés ara mateix els 3 punts del Barça, seria tercer a la classificació de primera. Dit això, Ansu Fati és el nom que portem a la portada del programa. Ha tornat a jugar i és una magnífica notícia a futbol. I és una magnífica notícia que hagi tornat a jugar al Camp Nou i amb el Futbol Club Barcelona. Enrere queden 10 mesos, més de 10 mesos, després de superar una greu lesió al genoll esquerre. Va entrar quan faltaven 10 minuts aproximadament pel final del partit i va marcar. Ansu Fati és el protagonista del dia.
Somos el Barça, vamos a pelear por la Liga, por la Champions y todas las competiciones que tenemos. Somos el Barça y bueno, todos los equipos quieren ganar todo, pero nosotros somos el Barça y tenemos que pelear y trabajar para ello. Nos queda mucho por recorrer aún y bueno, primero también agradecer a los doctores y a todos los fisios que han estado conmigo durante todo este proceso y bueno, y a todos los aficionados, que la verdad que es increíble. Intentaré sumar en lo que pueda y cuando Mister pues me dé la oportunidad de jugar, pero sí que siempre estaré pues disponible a trabajar para que cuando el equipo me necesite pues poder ayudar. Y somos el Barça y tenemos que pelear por todo. Y bueno, no es una presión, pero sí que estoy agradecido por llevar este número que ha dado mucho a este club.
Declaracions d'Ansu Fati als micròfons de Movistar. S'ha recuperat, ha tornat a jugar, ho ha fet a casa seva, que és el Camp Nou, ha marcat, i tot amb el 10 a l'esquena. El 10 de Ronaldinho, però el 10 d'aquí. El 10 del 10, és a dir, de Leo Messi. Comencem a fer preguntes i a buscar respostes. Helena Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A veure, expliquem la situació ara mateix d'Ansu Fati al Barça. Present i, sobretot, futur. Per on passa el futur a curt i mig termini d'un Fati que, recordem, té contracte ara mateix fins al juny de 2022?
S'ha d'anar fent F5, actualitzant la situació d'Ansu Fati. Fons del Barça m'asseguren que són optimistes amb la renovació del jove jugador. No s'espera que l'acord sigui imminent, em subratllen, però la predisposició d'Ansu Fati és molt bona i, pel que saben, pel que els hi ha transmès, només pensa en triomfar aquí al Barça. Té contracte, tu deies, fins al 2022. El club, en la seva última renovació, es va guardar la potestat d'ampliar-lo a 2 anys més, ja ho vam explicar, però la intenció del Barça no és executar-ho de manera unilateral, és a dir, no tenen la intenció d'executar aquests 2 anys més fins al 2024 de manera unilateral per part del club. El que estan negociant ja amb el seu agent, amb Jorge Méndez, és una renovació consensuada entre les dues parts, que seria un contracte més llarg, més enllà de 2024, i lògicament aniria lligat a una millora substancial de les seves condicions econòmiques d'acord al nou rol que té a l'equip de present i de futur. Barça i Méndez, el seu agent, tenen molt bona relació, les converses són fluïdes. L'última trobada per veure's tranquil·lament va ser el dia 15 de setembre, un sopar al Via Veneto, on hi era el superagent, amb Ansu Fati, tota la família Fati, el seu pare Ori Fati i la seva dona, i després hi va aparèixer Mateu Alemany, a qui Ansu Fati ja li va dir aquest estiu, quan van presentar la samarreta al juny, que ell volia, que volia quedar-se al Barça i que no escoltessin ofertes perquè el seu present i el seu futur era aquí en aquest club. Detalls d'Ansu Fati que parlen molt de la seva persona i que per mi és important destacar-los. Ahir, quan celebra el gol, va corrent a la grada a abraçar el doctor Lluís Til, que és el metge del Barça que l'ha acompanyat en aquests més de 10 mesos de calvari entre lesions, recaigudes i operacions. La seva família era a la grada, entre ells Ori Fati, que a vegades ha parlat amb nosaltres aquí a la ràdio, amb una samarreta del Barça plorant de l'emoció. La seva mare fent vídeos amb el seu telèfon mòbil. Li va dedicar aquest gol també al seu germà petit. Són molts germans. Tots estaven junts a la grada fent una pinya. Des de l'entorn d'Ansu Fati avui em diuen que calma, paciència. Ahir és veritat que es van reunir tots junts a casa per celebrar-ho en un sopar, però que no vulguem córrer més del compte. Aquest dimecres tindrà minuts també en Champions. Potser una mica més que el quart d'hora que va disputar ahir, però no massa més perquè s'ha d'anar a poc a poc. El que és una bona notícia, i em subratllen, és que el vam veure amb seguretat, perquè la primera jugada que fa, quan toca la pilota els 4 minuts després d'entrar al terreny de joc, fa un gir amb el seu genoll esquerre, que és el que es va lesionar, on es va trencar el menisc, i se'l veu amb seguretat, amb confiança, i per tant això és una bona notícia de cara a la seva recuperació i readaptació a l'equip, que anirà fent de manera progressiva. Per tant, Ansu Fati va entrar ahir, va reaparèixer ahir per la porta gran, i el tornarem a veure en Champions aquest dimecres, i el Wanda Metropolitano segurament tenint més minuts en aquest procés de readaptació que li està marcant al Barça.
Informa Helena Condis. Efectivament, molta prudència amb la càrrega de minuts i amb la càrrega de partits per un jugador que ha estat tants mesos allunyat d'uns terrenys de joc. I una altra setmana important, també ho posava la Condis a sobre de la taula, aquesta és setmana, entre altres coses, setmana Champions. Clar, cronològicament el Barça juga el dimecres, ho fa a Lisboa davant el Benfica, segona jornada de la màxima competició continental de la Lliga de Campions, i ja és un partit important i amb certes obligacions al Barça per no perdre de vista allò de les eliminatòries, és a dir, les dues primeres posicions de grup després de l'ensopegada, la patacada inicial davant el Bayern de Múnich. T'he llegit a primera hora, Condis, que Pedri i Jordi Alba ja entrenen amb el grup. Dimecres, Benfica. Diumenge, Atlètic de Madrid, i després tenim una segona aturada per partits de seleccions. Recupera efectius aquesta setmana, Koeman?
Els que recuperes segur de cara al partit de dimecres respecte a ahir són dos migcampistes, De Jong, que va complir sanció en Lliga, i Sergi Roberto, que tenia una indisposició o una gastroenteritis que el va obligar a ser baixa d'última hora. Tu deies, sembla que només hi ha bones notícies, almenys en aquestes 24 hores en el Barça, que duri.
Però ho hem els dits.
Pedri i Alba han entrenat per primera vegada amb els seus companys després de caure lesionats demà farà 15 dies contra el Bayern de Múnich. El club, en cap dels dos casos, va informar del temps de baixa. Segons les nostres informacions, veurem què acaba passant. Pedri té opcions d'entrar a la llista demà, que donarà Ronald Koeman al migdia. Pràcticament està recuperat de la lesió muscular al quàdriceps, i de portes cap endins, el que em van dir en el seu moment és que en tindria per 10 15 dies. Per tant, es complirien els pronòstics. Demà es provarà en l'últim entrenament a Barcelona i ell creu que podria entrar en aquesta convocatòria. Més complicat ho té Jordi Alba, perquè la seva lesió es tracta del bíceps femoral, ha tingut recaigudes en aquesta zona. Per demà és difícil que estigui disponible, però aleshores el següent objectiu seria reaparèixer el Wanda Metropolitano. L'equip entrenarà demà a Barcelona a partir de les 11, després Koeman compareixerà en roda premsa, serà telemàtica, abandonaran les rodes de premsa presencials, l'última de Ronald Koeman va ser en la prèvia de la Lliga, per tant, demà telemàtic a Barcelona i després l'equip viatjarà a la tarda cap a Lisboa.
Em queda una pregunta per tu, Condis, de moment, eh? Poden passar més coses fins que siguin les 4 de la tarda.
No ho descartis, al Barça cada dia passen tantes coses.
Absolutament res. Situació de Koeman, com ha canviat, sembla, la història en poques hores, vaja, diria en pocs dies. Situació de Koeman al Barça ara mateix.
Situació. A veure, he preguntat a diferents fonts del Barça perquè en el cas del futur de Koeman també s'ha d'anar actualitzant dia a dia. Ahir no va seure's a la banqueta, va donar ordres des d'una llotja privada directament a Larsson a través del telèfon mòbil i després les executava el seu primer, l'ajudant Alfred Reuter, i el que em diuen és que la victòria d'ahir 3-0 contra el Llevant, la bona imatge que va mostrar l'equip amb una alineació amb 6 futbolistes de la Masia, fa guanyar temps a Ronald Koeman a la banqueta del Barça. Missatges des de diferents persones del club que tenen pes a dins del Barça. Paciència i confiança amb l'equip i en el cos tècnic en un moment molt difícil per la institució. Uh-huh. Amb la recuperació de jugadors l'equip anirà millorant, subratllant aquest discurs que va donant Koeman, que a més ahir també va ratificar el seu ajudant, dient que ahir es va demostrar que amb recuperacions com la d'Ansu Fati, les que s'esperen del Kun Agüero, de Jordi Alba, de Dembélé, l'alineació podrà ser molt potent. I afegeixen, això sí, que els resultats no se n'amaguen, marcaran els esdeveniments. Des del club també em reconeixen que continuen buscant un substitut per si no convenç l'equip, per si els resultats no arriben, i veurem què passa. El que és, sí, sabem segur i és oficial, és que Koeman no s'asseurà a la banqueta aquest dissabte en Lliga contra l'Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Des del club informen que no recorrerà el segon partit de sanció pel tècnic perquè no així ho estipula competició. El que sí que presenten recurs davant d'apel·lació és la targeta groga que va veure Busquets al camp del Cádiz.
Així tenim el Barça. Condis, no te'n vagis gaire lluny. Gràcies, eh?
Adéu.
Vinga, i tot i que falten dos dies. Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Un apunt del rival europeu del Barça. Quin Benfica es trobarà el dimecres a Daluz, a Lisboa?
Doncs un Benfica molt fort, arriben molt bé els de Jorge Jesús. A més, van guanyar dissabte i el Barça va jugar diumenge. Ells dissabte sí que tenen un dia més de descans que els blaugranes. El Benfica porta 7 victòries en 7 jornades a la Lliga Portuguesa. Són líders amb 4 punts de diferència sobre l'Oporto. Dissabte van jugar i van guanyar 1-3 al Guimarães amb 2 gols de Yarenchuk, l'Ucrania. És la referència ofensiva dels lusos, a l'espera de Seferovic, un bé conegut del futbol europeu, que no ha jugat els últims dos partits per una lesió muscular. Veurem si està dimecres. Seria la baixa més destacada de Jorge Jesús. Demà l'entrenador estarà en roda de premsa a les 3 de la tarda, hora nostra, a les 2 hora portuguesa. Segurament l'acompanyarà Alejandro Grimaldo, encara no està confirmat. És el carriler esquerre titularíssim al Benfica, també un bé conegut a Barcelona, i el Benfica és el segon del grup E després de l'empat a 0 contra el Dinamo.
Així està el rival europeu del Barça. Fem una pausa, és un minut, són 60 segons, perquè ja tenim escalfant aquí a la banda del programa a Josep Maria Minguella i a Poli Rincón. Fins ara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y 20. 24, doncs sí, escalfant, i ja els tenim en aquesta taula, que és una taula gran i on hi cap tothom, el Josep Maria... Mira que tenia jo ganes de saludar el Minguella. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amic. Jo també tenia ganes... No escalfant, estic cremant. Ja.
Estàs cremant la banda. Has cremat ja la banda, eh?
Exactament.
Puc gravar... No,
però bé.
Puc gravar-la una història? No, puc gravar-la una història, Minguella, o no?
Sí.
Escolta una cosa. Tu ets president també d'un club de golf?
Ja fa anys, home. Ah,
meva, però... I jo, per què no sé aquestes coses? Per què no m'informen?
Escolta, perquè no pregunta, perquè no escoltes, jo ho vaig dient, tu comprendràs que per mi ser president del Pompeia, tenis, i de Can Cuiàs, golf, que és el club més a prop que hi ha a Barcelona, allà a Sant Feliu, doncs una satisfacció, i quan jo vaig allà i veig que la gent que li pega la bola i que discute, sí, que camina, i venen nanos i estan a l'escola, que és la més reconeguda que hi ha a Catalunya. L'escola de golf més reconeguda de nanos és a Can Cuiàs. Clar, jo, és una satisfacció enorme. Hi havia sortit l'Adrià Arnaus,
sí,
que és després del RAM.
Que va estar als Jocs Olímpics, sí.
Va estar als Jocs Olímpics, és de Can Cuiàs. Bé, clar, que allà té de notar la meva mà pel golf, també.
No, home, et dic una cosa, agafaré el meu bon amic Quique Iglesias, que jo no en tinc ni idea d'això, i que em porti a fer uns forats allà, a Can Cuiàs. Que a més segur... Gràcies, Minguella. Deixa'm que saludi al Poli Rincón. Poli, hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Yo me alegro mucho de saludaros también, ¿eh?
Sí, hombre,
me alegro mucho.
Por favor.
Además, estoy muy contento porque ha vuelto Ansu Fati, macho, y cómo ha vuelto, José, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa?
Nada, ahora pasa que hay que jugar el miércoles.
gracias por hacer esa pregunta, historia. Poli, y así me la ahorro yo, que sabía esa respuesta también.
Exactamente.
No, la verdad es que el chaval salió, claro, después de un año, una lesión tan dura, sí, tan grave y todo esto, podías pensar, miedoso, tal. No, salió muy decidido. En la primera jugada se metió entre dos contrarios, como si no hubiese pasado nada, y en la segunda, a la que se descuidó el defensa aquel, le pegó por abajo... Y el portero lo está buscando, pues muy bien tú, muy bien.
No, yo creo que, de verdad, me ha parecido... Yo estaba como tú, yo estaba expectante. Yo no esperaba, ni mucho menos, que fuera así el debut, ni mucho menos, porque como tú bien has explicado, pero salió con un desparpajo y con una alegría y con una seguridad extraordinaria. Y eso para el equipo va a ser tremendo, porque este futbolista tienen, yo creo, y todos, una esperanza que va a ser este... Al 10 lo va a honrar perfectamente, al número 10 lo va a honrar perfectamente, yo estoy seguro, totalmente y seguro que lo va a honrar fantásticamente bien, un futbolista extraordinario.
Le hace falta al Barça, le hace falta...
No, cuando recuperéis a más jugadores, yo te digo, al final esto va a ser lo de siempre, tú hazme caso, si es que esto...
Claro,
tú lo conoces, esto. Tú lo conoces igual que yo.
No hay que precipitarse.
Exactamente.
Yo hoy he escrito en el Mundo Deportivo y digo, el Barça necesita una tregua.
Efectivamente.
Y aquí estamos en el mes de septiembre, que antes del mes de septiembre casi no había empezado ni la Liga, y ya resulta que ya queremos matar a todos, a jugadores, al entrenador, a los árbitros...
José, ¿sabes lo que la sensación que yo tengo? Tú lo sabrás mucho mejor que yo, que tiene demasiado portavoces el Barça a la hora de hablar, ¿no?
Sí, hay mucho... Es decir, hay mucha presión, y entonces todo el mundo habla. Entonces, y el presidente, que es un hombre que habla bien y que es, abogado y todo eso y tal, y tiene esta facilidad, pues no se corta, y entonces ha montado un sistema que cuando hay algo, pues ya tiene una cámara allí con un escudo, con detrás un cuadro del 75 aniversario del Barça, que lo firmó Joan Miró, entonces él sale allí con el escudo del Barça y el cuadro de Miró, y entonces ella ahí explica, claro, todo esto hace que todo el mundo hable, entonces luego contesta Koeman, y luego no sé qué, y luego Piqué, y luego... Y luego todos, ahora hablan todos, y tú miras alrededor, y dices, en el Milan, ¿quién habla? O en el Madrid, o en el City, o en el Bayern. ¿Alguien conoce a la gente que manda en el Bayern?
Nada.
Entonces, es un equipo de fútbol, hacer lo que tengáis que hacer, y no es una crítica, pues si digo que hay que hacer una crítica a la puerta, es que todo esto crea un malestar innecesario. Bueno, estamos en una situación difícil, el COVID, no sé qué, la plantilla, pues, oye, estáis trabajando duro, circunstancias difíciles, pues ya está, no es necesario ir largándolo cada dia.
Clar, Minguella,
però
tu que portes molts anys en això, al final aquesta treva de la que parlava el Poli, esta tregua, al final només la donen els resultats, perquè això és evident, i més sent el Barça, no?
Bueno, perquè no és el resultats, perquè si els resultats ja ho sabem, a la Champions, si ve el Bayern, no només un culer forofo que no té enteniment pot pensar que guanyaràs el Bayern actualment.
Jo estic d'acord, perdona, eh? Jo crec que el debat d'Europa és un altre, i aquest està perdut. Però una altra cosa, home, és Espanya, i veient l'Atlètic de Madrid i també el Real Madrid, bueno, i veient el que li queda al Barça per recuperar, que no és per buscar excuses, però...
Però, Joan, ¿quién está bien de los Alberto. Tres?
Alberto.
¿Quién está
claro,
bien de los tres?
Exacto. Ui, el Madrid perdón, empata con el Villarreal, el Atlético pierde el Alavés, que no había ganado un partido, si está... Mira, de entrada, esta liga ha bajado, no uno, dos, tres peldaños, no sé cuántos.
Exactamente.
Puedo decir que Brasil, que es un país súper futbolero con 300 millones de habitantes, que están todos los canales futboleros del mundo, ESPN, Fox, Disney, Globo y tal, actualmente no dan los partidos del Barça. No dan los partidos del Barça. Dan los del Madrid, las del Atlético, no dan los partidos del Barça. ¿Por qué? Porque es un problema los partidos cuando tienes que escoger, porque allí dan la liga italiana, la liga francesa, la liga alemana, entonces cuando tienes que escoger los que tienen nombres de primer nivel. El Barça es un nombre de primer nivel, pero los jugadores ahora mismo no los tienen. Y esto es una realidad. ¿Y culpa de alguien? No, de las circunstancias, del COVID, de hacer mal las cosas y todo esto, ya está. Y todo así. Entonces, aquí pretendemos, no, con esto ganaremos todo, ¿no? Haremos lo que podamos porque el nivel es el que hay, ya está. Y cuando tienes que fiarte de los chavales, pues tienes que rezar que los chavales jueguen bien y ayudarles y tal, pero no pensar que tal, y está. Y resultados como ayer ayudan, porque un 3-0, la gente se siente mejor y tal, pero cuidado. Entonces, el Levante son muy buena gente. Creo que escuché ayer que llevaban 15 partidos sin ganar, ¿eh?
Sí, tal cual.
Son muy buena gente, dice.
Sí, creo que lo ha dicho fenomenal.
Ha entrado Poli, felicitando aquí al culé y básicamente a Minguella por lo de Ansu Fati, pero no sé si es para escurrir el bulto por lo del Real Madrid, que tampoco te voy a poner muchos peros. Liderato. Hombre, si quieres entramos en el partido del Villarreal, que es cierto, mira, que es el Villarreal, pero bueno.
No, pero mira, vamos a ver. Es que lo que te está diciendo José es la realidad. Lo que hay es lo que hay. Que el Madrid pueda estar un poquito mejor porque ha podido hacer mejor las cosas.
Ahora.
Ahora, pues es lo que te estoy diciendo, claro. O sea, es que vamos a ver, que esto es muy largo. Es que ha dicho José antes una cosa, ¿vale? Estamos en septiembre, y en septiembre estamos dando unos palos tremendos. Si no ha empezado esto, si es que llevamos 5 partidos de liga. Con 5 partidos de liga, ¿de verdad estamos hablando de algo? No, estamos hablando de las sensaciones que puede tener cada uno. El Madrid ha empezado un poquito mejor, ¿por qué? Porque ha hecho muchos goles, porque le han hecho bastante goles, pero ha hecho más.
Jugando cada 3 días. 5
Exactamente.
Partidos,
que eso para mí...
Jugando cada 3 días, que son,
eso es lo que no tiene nombre.
Claro.
José,
claro,
eso no tiene nombre. Mira, ya lo está diciendo Guardiola, lo están diciendo todos los entrenadores, claro, lo está diciendo... Claro, esto claro. De verdad, os lo digo, sobre tú dices que no dan los partidos en Brasil, pero si es que aquí no va la gente. Si es que en España... Mira, exacto, yo ayer hablaba con varios amigos míos por la mañana. Ah, yo hoy no veo, hoy yo no voy. Yo paso otra vez partido, mañana otra vez, el martes otra vez, el miércoles otra vez.
Claro.
Tío, la gente se está saturando y no lo estamos cuidando. Y el otro día oí que los niños entre no sé qué edad y 35 años ya pasan del fútbol una barbaridad. Es que cuando tú todos los días le metes garbanzos a una persona, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, al final los garbanzos te salen por los ojos. Y yo creo que nos estamos equivocando. Y los futbolistas ya, ni te cuento. Los jugadores... ¿Tú has visto la cantidad, habéis visto la cantidad de lesiones que hay todos los partidos?
Sí.
Sí, que no damos abasto. No damos abasto. ¿El Barça cuántos tenía? ¿El Madrid cuántos tiene? ¿El Real Sociedad? Todos.
No, y los que salen damnificados de cada jornada. Permíteme, Poli, que le quiero preguntar a Minguella por la figura de Koeman. Minguella, del que venien parlant, semblava, i era una realitat, que Koeman estava més fora que dins. Creus que això és allargar l'agonia o creus que es pot redreçar la situació?
No, però això és molt clar. Si ahir no guanya, jo crec que avui ja no és entrenador. Si està clar, si no guanya el Levante i tal, i empatem a Cádiz i no guanyem ahir, tal. Ara s'ha guanyat 3-0, ha vingut aquell aspirador, saps? Aquelles d'això que hi havia abans, que portaven oxígeno, ho posaven així, però portaven oxígeno i tal, i tal. Ara bé, demà passat, un partit difícil. El Benfica té un entrenador que en sap molt, sempre treuen jugadors i tal, veurem el resultat. Sí. Està,
però, Albert, jo te quiero hacer una pregunta.
Està enganxat per resultats.
Jo te quiero hacer una pregunta, Albert, vamos a ver. I si
que sea fácil,
Koeman...
Que sea fácil.
No, si echas a Koeman, ¿a quién traes ahora?
Ah, bueno,
ahora.
Esta es otra. pero trabajo tienen los que están en el...
Pero tú dime,
en este caso, en la directiva del Fútbol Club Barcelona y los ejecutivos del club, para tener planes ya preparados, ¿no? No esperar a si, bueno, esto lo conseguimos reconducir o no, ¿no?
La directiva, jo el respecto molt a tots. Quins antecedents futbolístics tenen la directiva del Barça? O la del Madrid, cuidado, o la de l'Atlètic, antecedents. Escolta, jo el respecto molt, i si dic en hores, i si tal, i treballen, i tal.
Sí.
Ara, opinió, si no, jo traeria ese, no, jo traeria aquel, jo tal, o sigui, bueno, ja, esta història la hicimos en la directiva anterior. Y aquí pasó Setién, y pasó Valverde, y pasó... Claro,
pero le voy a hacer otra ahora, Albert, a ver si ya hoy que está por está preguntando...
Que sea fácil, que sea fácil.
No. Y ahora tienes que tener un entrenador que con lo que tiene ahora, claro. ¿Cómo quieres que juegue?
Claro. Y más en el Barcelona.
Exactamente.
El modelo...
Claro. Exactamente. Claro, ahí. Claro. ¿Ahora qué pasa?
No hay muchos. Tenías una alternativa antes, yo creo, a ver, se habló mucho, que era... Francisco Javier García Pimienta, cuando estaba como entrenador del primer filial, ¿no?
Se lo echaron antes de empezar.
Por eso digo que tenías... Bueno, al final también es normal que cada directiva pone a los suyos, ¿no? A su gente de confianza.
Con
todo el respeto para Sergi Berchon, por supuesto.
Bueno, pero que sea, tal, pero
yo no estoy de acuerdo en eso que has dicho, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Y José creo que me va a dar la razón. Mira, vamos a ver. Si hay un trabajo hecho, tú no, la cantera o la parte que no es, digamos, el técnico principal, como en este caso Koeman, tú tienes que tener una estrategia de club. No puedes tener una estrategia de depende quién venga.
Eso está muy bien, Poli, es muy bonito, pero cuando vienen unos, ponen a los suyos, pero y cuando se van...
Pero, José, tú estás como yo. Tú eso no lo... Claro, eso es otra cosa, pero lo lógico que un club como el Barça, un club como el Madrid, como el Atlético de Madrid, tenga una estructura fija, eso es lo lógico. Y esa estructura se mantiene en la idea del club, que será la que sea, no voy a entrar en eso. Pero lo que tú no puedes hacer es que depende quién venga, cambio todo. Hombre, es un cachondeo, te lo digo sinceramente.
Dime una cosa, ahora se presume, la prensa, los jugadores no dicen nada, pero lo filtran y tal, de los jóvenes que aparecen. No, porque tal, porque los jóvenes. ¿Quién los ha traído los jóvenes al Barça? Los que estaban antes.
Exactamente.
Que han echado.
Y ahora resulta que están jugando en el primer equipo todos con Koeman.
Claro. Ansu, ¿quién lo trajo? Y el Nico, ¿quién lo trajo?
Los que estaban antes, claro.
Y el Gavi, ¿quién lo trajo? Los que estaban antes y los han echado a todos, claro. Está bien, pero entonces, y ahora todos presumen, no, es que gente joven, tal, la cantera, el estilo Barça y tal, pero si estos los trajeron, el Ansu está ahí desde que tenía 9 años, lo trajo mi hijo, 9 años, y estaba Roura y estaba Altemira y el que está en Japón.
Y los otros que llevan 2 meses se ponen la medalla ahora, que los tienen ahí.
Claro, y el Nico, que es el hijo de Fran, vino aquí con 13 o 14 años. Algunos de los que estaban antes lo trajeron.
Y ahora te lo remato. José, claro. Y ahora te lo remato. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién los ha puesto a todos? A la vez, encima.
El Koeman.
Vale. No, yo porque a lo mejor no es Koeman tampoco, ¿eh? A lo mejor no es Koeman tampoco, ¿eh?
Entonces, a los que trajeron otros jugadores, a la calle. Y el Koeman, pendiente de un hilo. Bueno, es lo que hay, lo que va a hacer.
Bueno, lo iremos dejando.
Déjame que haga una cosa, Albert, ya.
Venga, dale, por favor.
Oli, que te queremos mucho y un beso muy fuerte desde aquí. Por supuesto que te echamos muchísimo de menos.
Haces muy bien en recordarlo, Poli.
No, pero sí, que lo sepa la gente, que le queremos mucho y que le echamos mucho de menos.
Sí. Una abrazada, Jagán. Al Manolo Oliveros, sí señor.
Exactamente.
Lo mejor del programa, va a costar superarlo. Poli, gracias.
Hasta luego, hasta ahora.
Buenas tardes. Minguella, president Minguella, cuida't molt,
Senyor, aquí estic a la terrassa del Pompeia, tu, preocupat per la situació.
Molt bé. Adéu, Minguella.
Vale, vaig bé, vinga.
I tant. Més coses, Esports Cope.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Fins que tu no em diguis paireix o no, entro una mica més de 20 minuts i arribem al final del programa a les 4 de la tarda. Parlem de l'espanyol Arias. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Albert.
Un espanyol que és 13, 6 punts sumats a la classificació de primera, 2 per sobre del descens. Els àrbitres, preguntem avui a les nostres xarxes socials si els arbitratges i els àrbitres perjudiquen a l'espanyol. Ara li preguntarem també al Dani Solsona. Diumenge al Reial Madrid. I per aquí comencem, perquè hi ha notícia a l'Espanyol que vol, ja per aquest partit, el proper, abans de l'aturada, davant el Reial Madrid, ampliar el 60% l'aforament de Cornellà Prat, Arias.
Ese partido se juega el domingo a las 4 y cuarto en Cornellà Prat. El club es muy optimista sobre la posibilidad de que el Procicat, que es el organismo de la Generalitat para el tema del COVID, anuncie el aumento del porcentaje de aficionados que podrán asistir al partido contra el equipo blanco, que, en caso de que se confirmara, pasaría del 40% actual al 60%, lo cual, traducido en cifras, permitiría acceder a unos 24.000 espectadores sobre un aforo de unos 40.000. El club espera que el Procicat haga oficial esta decisión lo antes posible para poder organizar mejor la acogida de más público, conscientes de que la presencia de aficionados, tanto del Español como del Real Madrid, agotarán todas las entradas que se pongan a su disposición.
Muy bien, voz del Español hoy, Keidi Vare. A ver, después de esa derrota al Pizjuán contra el Sevilla, ¿qué dice el vestuario del Español? A ver.
Sí, un partido en el que en el minuto 25 de la primera parte y con 0-1 para el Sevilla, el árbitro González Fuertes anulaba a instancias del VAR un gol a Raúl de Tomás por posible fuera de juego. El problema, que ya es curioso, es que las imágenes de la televisión no dejan claro si el delantero está o no en posición antirreglamentaria, porque fuera de plano televisivo, y ahí de ahí radica el problema y de ahí radica un poco la situación complicada, hay un jugador del Sevilla que podría estar habilitando a De Tomás. El club da por hecho, creen que no hay maldad y que por tanto hay fuera de juego de Raúl De Tomás, pero ha pedido explicaciones a la Liga con el objetivo de que el VAR mejore su funcionamiento de cara a los próximos partidos. Hay que recordar que el VAR, que con justicia, aunque con muy poca diferencia de centímetros, ya lleva anulados varios goles al delantero blanquiazul, que con un poquito de suerte podría haber ayudado al equipo y al propio Raúl De Tomás. Como comentabas, el Español, que es 13º con 6 puntos, a 3 del descenso, pero ojo, 2 de los implicados, Granada y Alavés, tienen un partido menos. El Granada, por cierto, juega esta tarde noche en Vigo contra el Celta. Y lo que me comentabas, que Divare considera que el equipo siempre ha hecho lo posible para salir a ganar.
Le ha plantado cara a todos los equipos, hemos hecho las cosas bien, hemos ido por el partido para ganar los 3 puntos. Tenemos que crecer todos como equipo y espero contra Madrid que hagamos un muy, muy buen partido y ganar, o sea, los 3 puntos.
Mañana descanso, miércoles regreso a los entrenamientos preparando ese partidazo en Cornellà Prat contra el Real Madrid.
Gracias, Juan. Ara un il·lustre de l'Espanyol i de l'espanyolisme. Dani Solsona, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Dani?
Bé. Sí? Bé, de moment bé, o sigui.
Ah, molt bé, no t'atalla cert dubte. No, home, no, hem de ser optimistes i més arrencant la setmana. Setmana important per l'Espanyol, dèiem Espanyol, Reial Madrid a Cornellà Prat, a veure si és possible que anem recuperant la normalitat i ampliant l'aforament de l'estadi del conjunt blanc i blau. Què t'està semblant l'Espanyol fins al moment, venint sobretot d'aquest partit, l'últim de la setmana 3 davant el Sevilla?
No, l'Espanyol està deixant dubtes, no? Sí que està competint, sobretot amb els equips més grans, Villarreal, Atlético de Madrid i ara contra el Sevilla. Va fer bons partits, no es van aconseguir resultats, només l'empat contra el Villarreal. Però després contra el Mallorca i l'Alavés, que sí que es va guanyar l'Alavés, doncs, malgrat que sí que es va guanyar, doncs l'equip no va estar bé, no? I nosaltres hem de competir amb aquests que són de meitat de classificació.
Mm-hmm. I l'entrenador? Sempre és difícil jugar a ser entrenador i hauríem de dir, no, que baixeu vosaltres i us poseu a entrenar, però t'agrada el que està fent Vicente Moreno? Abans miràvem a la redacció, per exemple, els canvis, no? Jugadors amb poca presència, Laurent Morón, que ha arribat aquesta temporada, Nico Melamed, el mateix Oscar Melendo. T'agrada com està gestionant l'equip o veus que ell intenta trobar un esquema no de joc, sinó un esquema bàsic de futbolistes que li respongui com a columna vertebral?
És que jo crec que aquí és on jo estic demanant que l'Espanyol s'identifiqui amb algú, vull dir, amb el sentit de dir, escolta, tàcticament com juga aquest equip? I a mi no és igual, perquè tots els sistemes, per mi, tots són vàlids sempre que s'apliquin bé. No és igual el 4-4-2 que el 4-2-3-1, que el 3-5-2, més indiferent. I a l'Espanyol això sembla que anem donant tons. Passem de cop i volta d'un 4-4-2 a un 4-2-3-1, a un 4-1-4-1, vull dir, no queda definit, sinó que sembla que en funció del partit que és, doncs va buscant aquests homes més ideals, no? És veritat, per exemple, Melendo. Melendo va jugar al Dialèctic de Madrid i no havia jugat als altres partits. Després torna a jugar Nico Melamed i passa un temps que no juga. Vull dir, jo crec que encara no està ben definit quins són els homes importants. Els homes importants sabem més o menys quins són, és evident, però jo diria que 8 o 9 jugadors haurien de ser aquells titulars i després, en funció del rival que tinguis davant, que vagis modificant peces.
Clar. De cara al Real Madrid, el diumenge vinent, un 4:45 de la tarda, quines peces haurien d'estar a l'11 o què creus que farà Vicente Moreno? No sé.
Doncs això no ho sé, perquè a vegades jugues sobretot en atac, perquè en defensa més o menys sembla que està clar. Bueno, sí. Ara al lateral dret sembla que hi ha algun dubte, que si Òscar Gil, si Aleix Vidal sembla que està en bon moment i es pot adaptar a aquesta situació de lateral. Al mig del camp ara, si entra David López, doncs ja veurem quin és el moviment que fa, i a dalt si jugarem amb Raúl de Tomás, amb Dimatao, Raúl de Tomás i Loren. I tot això és una mica el dubte que t'estava explicant abans, no? Estic segur que competirem bé, que farem un bon partit. Ara no sé quin serà el resultat final. Això no,
ara t'anava a demanar jo un resultat. Solsona, vinga, et pregunto una altra de nota. Avui nosaltres qüestionem, preguntem si els àrbitres i els arbitratges estan perjudicant a l'Espanyol. Hi ha una evidència, després podem entrar en si són o no són, però que 3 dels últims 4 gols han estat anul·lats per fora de joc. Perjudiquen els arbitratges a l'Espanyol o no?
No, en aquest sentit no, perquè tots hem pogut comprovar que Raúl de Tomás en els gols anul·lats ha estat fora de joc. Només et queda el dubte, que això és imperdonable.
El del Pizjuán.
Que ha tirat la línia i, clar, no saps el jugador que està de lateral dret, que no sabem si és Navas, Suso o qui és, si està ben alineat i la ratlla està ben tirada, no? Dóna la sensació que està en fora de joc, però sempre que et quedarà el dubte. I això és imperdonable en una situació d'un VAR que és el que té que aclarir les situacions aquestes, encara que sigui per 3 centímetres o 2, eh? Però en aquest jo diria que no s'han fet bé les coses, això està clar.
Bé, ben apuntat. Solsona, Dani, gràcies pel teu temps, eh? Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Un històric de l'Espanyol com és el Dani Solsona a la sintonia d'Esports Copi. Tenim més coses i, òbviament, tenim més futbol.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
I la resta del futbol, començant pel Girona, és a dir, baixem un esglaó, deixem la Lliga Santander, parlem de la Lliga Smartbank, un Girona que ve d'empatar sense gols a camp de l'Oviedo, 0-0. Girona, ara mateix 14, 8 punts a 3 de la zona de promoció per pujar. És cert que enllaça el Girona dues jornades sense perdre, victòria per la mínima davant el Valladolid i aquest empat al Tartiere davant l'Oviedo, però hi ha toc d'atenció important del tècnic Mitchell a l'equip. Té més detalls la Paula Pera. Paula, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs el Girona, que va poder rascar un punt ahir en el Carlos Tartiere en un partit sense gols, en part gràcies a la magnífica actuació de Juan Carlos, que va aturar més d'una ocasió clara de l'Oviedo. Els de Mitchell no van estar acertats, especialment en l'atac, i això va fer que en la roda de premsa posterior al partit l'entrenador blanc i vermell mostrés el seu descontent amb l'equip.
Estoy disgustado con el partido. Ha sido un control del juego irreal. Sin tirar a puerta es muy difícil ganar. Controlar el balón, pero no controlar las áreas, a mí no me gusta. O sea, Borja tiene que aparecer más, Baena tiene que aparecer mucho más, Valeri tiene que aparecer mucho más, Nahuel Bustos tiene que aparecer mucho más, Samu tiene que aparecer mucho más, Óscar, Darío, y no nos vale con lo que hacen, porque no podemos dar pasos hacia atrás, tenemos que dar pasos hacia adelante. Si queremos estar en la lucha por todo. No veo esa agresividad, no la veo.
El Girona va mantenir la possessió i amb l'entrada d'Estuani per Bustos van millorar lleugerament en atac, però de poc li va servir. A falta de 2 minuts per acabar el temps reglamentari, Obeng va ser expulsat i va deixar l'Oviedo en desavantatge numèric, una situació que els de Mitchell podrien haver aprofitat, especialment després d'afegir-se 8 minuts, però tot i una última ocasió per part de Samu, el partit va acabar amb empat a 0. El Girona acaba la jornada en 14è lloc a la classificació, centrarà l'atenció en el proper partit a casa contra l'Almeria.
Sí, Girona, gràcies, Paula. Girona, Almeria, dilluns vinent. Ara notícies del futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el Barça està preparant el partit intersemanal de Lliga, juga diumenge contra el Villarreal, partit corresponent a la quarta jornada, que jugaran a les 6 de la tarda a Terres Castellonenques, després que dissabte va tornar a golejar. En aquest cas, la víctima va ser el València, va sortir amb un 8-0 del Johan Cruyff, el Barça és líder amb 9 punts, igual que l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad i l'Alavés, i la protagonista del cap de setmana va ser Alexia Putellas, que va aconseguir el segon hat-trick més ràpid de la història. La capitana va marcar 3 gols en 4 minuts i 29 segons, només superada per la jugadora del Real Madrid, Aslani, que els va marcar en només 2 minuts i 34 segons, a més, contra el mateix rival, contra el València. Dubtós honor el de les valencianes. Alexia, que ja va guanyar el premi a millor jugadora d'Europa, segueix fent números per guanyar la pilota d'or. A segona divisió, l'Espanyol segueix invicta després de remuntar i contra el filial de l'Atlètic Club, amb gol de Lombi al minut 89 a l'Efama, i l'equip blanquiblau és tercer amb 9 punts, però atenció, perquè el líder d'aquest grup nord de la segona divisió és un equip català, és el Levante Les Planes de Sant Joan d'Espí, que també té ple de victòries, 9 punts, després de guanyar ahir el camp del Racing de Santander per 1-3.
Algun dia ho explicarem, el debat que hem tingut a la redacció sobre el Levante Les Planes. Gràcies, Ortiz. Actualitzem la primera federació. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Alberto. M'he perdut aquest debat.
Ja te l'explicarem algun dia també a tu.
Sens dubte interessant. Va, primera RFF. Parlem d'una jornada, la cinquena, que ens deixa el Nàstic de Tarragona en zona de playoff. Tercer amb 10 punts, a 3 del líder, el Villarreal B, i amb un Barça B que escala posicions i ja està amb els mateixos punts que el cinquè, el Camp de Múrcia. Han viscut vides paral·leles. Remuntada i victòria dels Grana, 2-1 contra l'Alcoyano. Lectura de la categoria del tècnic Raúl Agné.
Estem veient que la categoria no res a veure amb l'antiga segona B. Això ja sembla una segona petita. Aquí guanyar els partits costa un món. I cada partit de la seva història. A mi m'encanta aquesta categoria i estem veient que és una categoria molt, molt igualada. I l'únic que sé és que tenim 10 punts de 15. I això és molt, molt important i crec que diu molt a favor nostre. I guanyant els 3 partits de casa, que també és una cosa que és bastant difícil.
Remuntada i victòria del Barça B contra la Balona, la Balompèdica Linense. 2-1, un Barça B que sembla que ja carbura. Sembla el mateix tall. La veu és la del tècnic del Barça B, Sergi Barjuan.
Sí, quan es guanya els jugadors mateixos creuen més en el que fan durant la setmana i ho poden plasmar doncs, aquí a l'estadi. Però bé, és una lliga molt competitiva, perdrem, empatarem i guanyarem. Ho fa tots els equips i amb això tenim que conviure perquè és quasi una segona divisió, potser un pèl inferior, però és igual que una segona divisió.
Empat del Cornellà a casa davant del Castelló, es complica la vida, empat del Sabadell 0-0 fora de casa davant de l'Algeciras, els arlequinats però en zona de descens, i empat de l'Andorra d'Eder Saràbia a camp de l'Ucamp de Múrcia. El Costa Brava va perdre 2-0 al camp del Villarreal B de Miguel Álvarez, el líder de la categoria. Atenció a la pròxima jornada, Andorra Nàstic derbi i Sabadell Villarreal B.
Tiene miga, eh?
Sí,
tiene
sí,
miga.
Sí, la cosa, molt bé. A priori, els partits de la jornada.
Gràcies, Gil. Tanquem la carpeta de futbol i de seguida, en poc més d'un minut, obrim la de l'àmbit poliesportiu.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Enseguida saludamos a un portero récord y elegido mejor portero de la Serie A italiana la pasada temporada. Pepe Reina, que creo que ya nos escucha. Hola Pepe, muy buenas.
Hola.
¿Cuántos partidos llevas en tu carrera?
Pues creo que son más de 950.
¿Vas a llegar a los 1000?
Ese es el objetivo. Vamos
en la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Primer paso por el Bernabéu para saber dónde están los protagonistas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
La noche ha sido redonda,
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Àmbit poliesportiu que comencem. Tenim bàsquet i motor, començant per el món de la cistella, perquè, Gil, tenim renovació al Baxi Manresa.
Sí, senyor, la d'un base de Mataró, Dani García, que renova contracte pel conjunt del Bages fins al 30 de juny de 2024. Un Baxi Manresa que també és notícia perquè la seva victòria a camp del Betis 64-106 més 42 és la més àmplia dels manresans en trajectòria ACB. Coach Pedro Martínez, habéis batido un rècord.
No, no lo sabía. Perder de 40 sí, porque yo he perdido alguno de 40 y me acuerdo. Pero bueno, lo importante es jugar bien y ganar. Pero ahora mismo pues tampoco es que estemos pensando ni en el básquet a verás ni en nada. Y lo que queremos hacer es jugar lo mejor que podamos y seguir preparándonos.
Doncs no, Reoma, l'enhorabona amb tot.
Pedro Martínez és un geni.
Pel Baxi Manresa. De la jornada destacada també la victòria de la penya, 72-61 contra un Baskonia que arribava, això sí, sense efectius importants, com Giedraitis, a la pista de Badalona. En públic a la grada, els partits són d'una altra manera, però clar, Carles Duran, el tècnic, vol més.
Bueno, crec que ens ajuden, crec que s'ho estan passant bé, però jo vull més. 2.838, posa l'estadística. Jo no puc ser conformista i l'equip tampoc, i la gent vol ser exigent amb nosaltres, ho entenc. Nosaltres també volem ser exigents amb tothom, volem més gent. El proper dia crec que és el dia a Manresa.
Victòria del Barça 78-69 contra el Breogán, i atenció, Fuenlabrada 91, Andorra 78, 0-3 pels d'Ivon Navarro.
Molt bé, gràcies, Gil. Repassem com ha començat la Lliga Femenina Endesa per l'Espart Girona i el Cadí-la-Seu, que ha començat amb bon peu, veritat, Paula?
Sí, bon inici de temporada dels equips catalans a la primera jornada de la Lliga Femenina. L'Uni Girona es va imposar a domicili contra l'Araski per 63-67. L'Alfred Jorbé comptava amb tan sols 8 jugadores a causa de les lesions que estan castigant la plantilla de l'Uni, per tant tenien molt poca rotació, però un segon quart excel·lent de les gironines els va donar l'avantatge que els va permetre acabar guanyant. Per altra banda, el Cedis Bàsquet de Bernat Canut es va imposar a l'Estudiantes per 78-81. Va ser un partit molt ofensiu, amb un últim quart no apte per cardíacs. A falta d'un minut, les jurgellenques es perdien de 4, però gràcies a dues jugades acertades van poder capgirar el marcador i aconseguir la victòria. La propera jornada de Lliga juga aquest mateix dimecres. El Cedis debutarà a casa contra el Saragossa a les 8 del vespre, i l'Uni rebrà el València Fontejau també a les 8 en un partit on les gironines buscaran revenja després de caure eliminades contra les valencianes en les semifinals dels play-offs de la temporada passada.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, i acabarem parlant de motor, perquè un català s'ha fet entre els grans del motor, un lloc entre els grans del motor, és Àlex Palou, que ha guanyat la IndyCar, que és la cursa més important de monoplaces als Estats Units. A veure, els detalls amb Andrea de Ferratera. Andrea, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Ja tenim campió de la IndyCar dels Estats Units, i és ni més ni menys que Àlex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor ha fet història en convertir-se en el primer pilot espanyol i català de la història en guanyar aquesta competició, la més important del món, per darrere de la Fórmula 1. El jove pilot de 24 anys ha conquerit Amèrica i ho ha fet amb una cursa brillant. Va finalitzar en quarta posició en l'última cursa de l'any a Long Beach, Califòrnia, i acaba l'any amb 549 punts suficients per mantenir la primera posició de la general per davant del nord-americà Newgarden i del mexicà Pato O'Ward, que es va haver de retirar per un accident. Així de feliç s'ha mostrat Palou després de complir un somni com és guanyar l'IndyCar.
Muchas gracias. No, la verdad que todo felicidad, todos buenos momentos, es ya un sueño que tenía por cumplir, ¿no? El ser campeón y ser campeón de la IndyCar es bastante especial, así que todo felicidad. Hemos pasado una temporada muy buena con 8 podios, luchando siempre por las carreras, mucho apoyo que ha ido creciendo en España y que creo que va a ir a más después de este campeonato.
Després de l'accident del seu màxim rival, O'Ward, Àlex Palou ha dit que ha sigut una pena perdre un rival i que li hagués agradat una bona lluita. A més, el pilot català ha assegurat que té ganes d'anar per un altre campionat la pròxima temporada.
Superstar!
Jo me'n recordava, d'això.
Sí, sí, sí. Mira, tres apunts molt ràpids.
Sí.
Un, respect Alfred Schröder.
Molt bé.
Un partit, una victòria, tres gols a favor, zero en contra.
Ventajista.
Dos, quan Navarro ha esmentat a Seferovic com a arma del Benfica, he estat a punt de trucar Mauri Diáquez, perquè recordés el seu pas per la Real.
Però no, compte, el millor és l'altre davanter, compte, que és impronunciable.
Ja estan aquí. Ha arribat a Espanya el xèrif.
El moldavo.
Sí, senyor, el de Transnistria, eh? Ha arribat a Espanya al Serie B.
Última hora, Gil.
Em diu Silvio Ortiz que Messi està entrenant al Paris Saint-Germain a la prèvia del Paris Saint-Germain-Manchester City. Ha dit Pochettino que no confirma si estarà o no l'argentí, però que ells són un equip en construcció que jugarà contra l'equip que entrena el millor entrenador del món, Pep Guardiola. Després de la seva actuació al Madrid-Villarreal, Gil Manzano xiularà al Juventus-Chelsea.
Adéu, gràcies. Adeu. Que vagi bé. Són les 4.